Cases en runa, edificis que es converteixen en muntanyes de pedres conforme Israel intensifica els atacs sobre la franja. La sensació és que no hi ha racó segur ni tampoc opcions de fugida. Les milícies de Hamas responen amb els seus coets. Els combats s'intensifiquen i el recompte de morts puja. Israel assegura que ha localitzat desenes de cadàvers de nens molt petits a qui els homes de Hamas haurien matat de manera cruel. Ens ho explicaran en directe els nostres enviats a la zona, Vicent Mifsud i José Antonio Rodríguez. El president dels Estats Units ha dit aquest vespre que Israel té no només el dret, sinó també el deure de respondre a l'atac de dissabte i confirma que hi ha estatunidencs entre els hostatges.
Hem de ser molt clars, som al costat d'Israel i assegurarem que tingui tot allò que necessita per tenir cura dels seus ciutadans, per defensar-se i respondre a aquest atac.
El Regne Unit es planteja prohibir fer onejar la bandera palestina i a la sinagoga de Barcelona s'ha fet una cerimònia en record de les víctimes israelianes. També hi ha molts cossos per enterrar a l'Afganistan. El terratrèmol ha deixat 2.400 morts i un dolor molt profund del qual ha estat testimoni Txell Feixes a Herat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sumar ha fet pública avui a Barcelona la seva proposta per la llei d'amnistia. Ha parlat d'un acord històric per tancar una etapa i mirar amb optimisme al futur.
L'amnistia és una oportunitat per reivindicar l'acord, el diàleg, com a base de la democràcia.
Catalunya nit. El Festival de Sitges ha homenatjat avui un dels seus fills predilectes, José Antonio Bayona.
Jo he viscut moltes vegades, moltes entregues de premis a directors que jo admiro molt, que veritablement són una referència, i ara estic jo allà rebent aquest premi.
La sequera té moltes conseqüències. Avui n'explicarem dues més. El preu de l'aigua, que arriba a gran part de les cases catalanes, serà més car. I segons un informe de la revista Nature, la beguda alcohòlica més consumida, la cervesa, podria canviar de gust considerablement. Explicarem també com s'ho fan les xinxes per viatjar i passar d'una ciutat a una altra. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La guerra al Pròxim Orient té aquest dimarts dos focus principals. D'una banda, al sud, amb bombardejos israelians sobre Gaza i llançaments de coets palestins cap a la ciutat israeliana d'Ashkelon. Israel assegura que ha matat dos dels membres de Hamas i que ha recuperat el control de les fronteres amb la franja. En paral·lel, els enfrontaments també s'han intensificat al nord, a les fronteres amb el Líban i Síria, on Israel està responent amb foc d'artilleria al llançament de diversos projectils. Ara, entre aquests dos punts, a Jerusalem, i tenim els nostres enviats especials, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud. Vicent, bona nit.
Bona nit.
L'exèrcit israelià assegura haver trobat desenes de cadàvers de nadons morts per l'ofensiva palestina de dissabte.
Sí, així és. Mentre els bombardejos sobre Gaza no cessen i han elevat el nombre de palestins morts per damunt dels 800 i més de 4.000 ferits, la recuperació per Israel de les localitats atacades dissabte al matí revela la matança de famílies completes per part de Hamas. L'exèrcit d'Israel ha recuperat el control de tot el territori, deixant, segons ha dit, 1.500 milicians palestins morts, però en les últimes ciutats asseguren que han trobat desenes d'infants i nadons morts, alguns d'ells de forma molt brutal. Una brutalitat contra els civils i especialment els infants a banda i banda, que ha estat denunciada per organitzacions humanitàries i també per l'ONU. Save the Children, per exemple, assegura que ja són 120 els menors palestins morts a Gaza per la represàlia israeliana. Jason Lee, director de l'ONG, als territoris palestins, alerta de les conseqüències d'aquestes violències en els menors.
El risc de ser separats dels pares, la violència sexual i de gènere a la qual estan subjectes, l'impacte de llarga durada en la salut mental dels infants. Veiem nivells creixents d'ansietat, depressió, por. Senten que estan aïllats i han perdut l'esperança en el futur. La societat no té futur si els infants no hi creuen.
Israel ha bombardejat avui el pas fronterer de Rafa, l'única sortida de la franja de Gaza cap a Egipte, quan repartien aliments. Hamas, hores després, ha tornat a llançar míssils contra Ashkelon i ha causat diversos morts, i Hezbollah ho ha fet des del Líban. La resposta d'Israel, més càstig encara. Fins que acabin amb tots els líders de Hamas, diuen des del govern de Netanyahu. Darrere, una població espantada, com aquest jove caixer que va passar per l'exèrcit, però que vol una resposta contundent del govern sobre Gaza.
Not every people, but people is scared.
No tothom, però en general la gent està espantada pel que pot passar. Pot ser que Hezbollah vingui o no.
Not afraid. Very strong country, very strong people.
No tenim por. Som un país fort. Però què fem ara?
What we do now?
A Cisjordània, de moment, calma i la sensació de que tot pot esclatar en qualsevol moment, com a Gaza.
Una altra qüestió que centra l'interès i la preocupació ara mateix és la situació dels 150 hostatges que estan segrestats des de dissabte a la franja de Gaza. Avui, Vicent, han parlat alguns dels seus familiars. Què han dit?
Sí, es tracta de famílies que tenen nacionalitat dels Estats Units i que han demanat la implicació nord-americana per a trobar-los i alliberar-los en cas que, com tot indica, estiguen en mans de Hamas. És el cas de l'infermera Nahan Neta, de 66 anys, de qui no se sap res des que els milicians assaltaren sa casa dissabte al matí. Jonathan Dekel busca el seu fill de 35 anys, segrestat del kibbutz de Nir Oz, on diu que es va viure una autèntica pogrom amb dos terços dels 400 habitants morts o desapareguts. Vol ara que els Estats Units s'impliquen més per localitzar el seu fill.
Que s'impliquin activament per ajudar a trobar els nostres familiars, aconseguir alguna informació sobre la seva situació i en quines condicions estan. I mentrestant, amb els socis dels Estats Units, avançar en les negociacions per alliberar-los.
La filla de Nahan Neta també demana l'alliberament de sa mare, però té una visió diferent.
Des de la meva perspectiva, és més important per la seguretat nacional continuar amb la guerra que donar-me informació. Treballar per salvar els hostatges, alliberant-los, anar endavant per guanyar aquesta guerra.
I a sobre tota aquesta incertesa, l'amenaça de Hamas de matar a segrestats si no cessen els bombardejos d'Israel.
José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Us seguirem escoltant en les pròximes hores. Bona nit.
Bona nit.
Són les 10 i 9 minuts. El cap de la diplomàcia europea ha criticat algunes de les accions d'Israel en resposta a l'atac de Hamas, com els talls de subministrament d'aigua a la franja de Gaza. Josep Borrell ha presidit una reunió extraordinària de ministres d'Afers Estrangers dels 27 que han acordat per àmplia majoria continuar donant suport econòmic a les autoritats palestines. Els caps de la diplomàcia israeliana i de la diplomàcia palestina que estaven convidats a participar no hi han pres part finalment. Brussel·les, Jordi Baró.
A favor del dret de defensa d'Israel, sí, però sense aval a tota la seva resposta als atacs de Hamas. La Unió Europea censura obertament el setge a la franja de Gaza, en línia amb Nacions Unides. El cap de la diplomàcia, Josep Borrell, critica que determinades accions van contra el dret humanitari i reclama que s'obrin corredors per permetre la sortida de civils.
Algunes de les accions, com tallar l'aigua, tallar l'electricitat, tallar el proveïment de menjar a una massa de població civil, van contra la llei internacional. El dret de defensa s'ha d'exercir dins de la llei internacional i en alguns casos això no passa.
La Unió Europea ha hagut avui d'acabar de desfer la crisi creada ahir per un comissari que, erròniament i actuant pel seu compte, va anunciar una suspensió dels pagaments d'ajuda europea a Palestina. L'anunci, corregit hores més tard, va generar malestar en molts països com Espanya. I després d'una reunió de ministres d'Afers Estrangers avui, on s'ha discutit l'assumpte, el missatge és el contrari, que el suport a les autoritats palestines ha de continuar.
Hi ha una majoria aclaparadora que diu clarament que la cooperació amb les autoritats palestines ha de continuar. El finançament ha de continuar. Els pagaments no s'han d'interrompre.
La Unió Europea farà, això sí, una revisió per assegurar que els fons europeus que s'envien a Palestina no arriben a Hamas.
Doncs a banda d'aquestes de la Unió Europea, en la comunitat internacional avui hem sentit veus molt diverses dient-hi la seva i les volem sentir. Comencem als Estats Units, on el president Joe Biden ha instat fa una estona el país a tancar files en suport a Israel. Biden ha denunciat al Congrés que superi les disputes internes per aportar immediatament l'ajuda que els israelians necessitin i ha confirmat oficialment que hi ha ciutadans nord-americans segrestats per Hamas. Washington, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Què més ha dit el president?
Doncs mira, ha comparegut amb un to molt solemne, seriós, amb una hora de retard, més d'una hora de retard. Això vol dir que han mesurat molt al detall quines paraules pronunciaria i el missatge principal és de suport al seu aliat.
Must be crystal clear. Hem de ser molt clars, som al costat d'Israel i assegurarem que tingui tot allò que necessita per tenir cura dels seus ciutadans, per defensar-se i respondre a aquest atac. No hi ha cap justificació pel terrorisme.
El president ha reiterat aquest dret i gairebé obligació que té Israel per respondre a l'atac, però també ha deixat sobre la taula la necessitat de fer-ho seguint legislació internacional per evitar, diu, víctimes civils. Biden, a més, com deies, ha admès per primera vegada de forma oficial que hi ha hostatges nord-americans i que ha ordenat especialistes del seu país a coordinar-se amb les forces israelianes per resoldre-ho.
Moltes gràcies, Francesc. Saltem dels Estats Units cap a Rússia.
Per al Kremlin, la violència entre israelians i palestins és un clar exemple del fracàs de la política dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Segons el president rus Vladimir Putin, Washington va intentar monopolitzar el diàleg entre uns i altres sense preocupar-se de trobar compromisos acceptables, diu, per a les dues parts.
Van avançar amb les seves pròpies idees de com s'havia de fer això, pressionant a banda i banda, primer a un i després a l'altre, sense tenir en compte els interessos fonamentals del poble de Palestina, sense tenir en compte en primer lloc la necessitat d'implementar una solució per la seguretat, la creació d'un estat palestí sobirà independent.
I com ho valora per la seva banda Ucraïna?
Doncs el president Volodymyr Zelensky, de confessió jueva, ha acusat l'Iran en primer terme i Rússia en segon de donar suport a l'agressió de Hamas contra Israel.
Veiem com els aliats iranians de Moscou donen suport obertament als que van atacar Israel. Tot això suposa una amenaça molt més gran del que el món percep actualment. Les guerres mundials passades sovint s'han encès per agressions locals.
I l'Iran nega estar al darrere de l'atac de Hamas a Israel.
El seu líder suprem, l'aiatolà Ali Khamenei, ho ha qualificat de rumors difosos per membres del govern israelià i partidaris del règim sionista.
Per descomptat, defensem Palestina, defensem la seva lluita, basem les mans d'aquells joves palestins intel·ligents i valents que van planificar l'atac al règim sionista. N'estem orgullosos. Això és tot.
També hem escoltat avui els líders d'Egipte i de Turquia.
Sí, tant el president egipci Abdel Fattah al-Sisi com el seu homòleg turc Recep Tayyip Erdogan han demanat a Hamas i també a Israel que aturin la violència i protegeixin els civils. Una crida a la qual s'ha afegit el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, que ha afegit que el conflicte amenaça l'estabilitat regional.
La ministra britànica de l'Interior ha dit que és partidària de perseguir legalment les mostres de suport a Hamas. Londres, Colla Ballester Bromós.
Suella Braverman ha enviat un escrit als caps de policia d'Anglaterra i Gales instant-los a utilitzar la força contra qui mostri el seu suport a Hamas o qui intimidi o intenti intimidar a la comunitat jueva. De fet, la policia ha incrementat les patrulles al nord de Londres, on resideixen molts membres de la comunitat jueva, i també s'ha incrementat la seguretat a les escoles jueves. Ahir, tres persones van ser detingudes després d'una manifestació pro-palestina que es va fer a prop de l'ambaixada d'Israel.
Doncs encara hi afegirem que Colòmbia ha generat polèmica, Colòmbia, una piulada del seu president Gustavo Petro, i compara Gaza amb el camp de concentració d'Auschwitz. Els conflictes comporten moltes conseqüències, per exemple, econòmiques o de mobilitat. Aquesta tarda hem sabut que Turkish Airlines i Pegasus Airlines suspenen els vols cap a Israel. Inditex ha anunciat que tanca les 84 botigues que té en franquícia al país hebreu. Carme Montero.
Són sobretot botigues Zara i Pull&Bear, tot i que hi ha locals de totes les cadenes, excepte Oysho. També la joieria Tous ha tancat els 12 locals que té a Israel. Són decisions que han pres per motius de seguretat i logístics. També tenen negoci al país la constructora catalana Comsa i l'espanyola CAF, que es dedica a la fabricació de trens. Les exportacions espanyoles a Israel van ser l'any passat de prop de 2.200 milions d'euros, la xifra més alta des del 2019, segons el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
I a Barcelona, la comunitat israeliana s'ha congregat a la Gran Sinagoga per retre homenatge a les víctimes jueves a la Franja de Gaza. I hi ha hagut un ampli desplegament de seguretat. Cèlia Forment, tu hi has estat.
A la cerimònia, on hi han assistit 700 persones i que ha tingut una part civil i una altra de religiosa, el president de la comunitat israeliana de Barcelona, Raymond Forado, ha fet una pregària amb una petició molt concisa.
Jo crec en els miracles i vull despertar d'aquest malson. I faré una petició en nom de la vida, a l'alcalde de Barcelona, al president de la Generalitat, al president del govern d'Espanya, a Sa Majestat el Rei, que siguin els primers a fer un pas endavant, liderant, demanant l'alliberament dels hostatges.
A fora la sinagoga, al carrer de l'Avenir, hi ha hagut una forta presència dels Mossos i la Guàrdia Urbana, i el trànsit ha estat tallat 3 hores en aquest carrer entre Aribau i Muntaner.
Estem parlant d'un conflicte molt complex i que no sempre entenem, i dediquem temps per posar-hi context, i encara avui volem afegir un altre punt. La nostra companya Natàlia Ramon us proposa alguns llibres que us poden ajudar a entendre millor el que està passant.
Anàlisi.
Palestina, 100 anys de colonialisme. És una història de referència. Rashid Khalidi és l'historiador més reconegut dels Estats Units sobre el Pròxim Orient. Però, a més, aquesta història és especial perquè inclou la història familiar de l'autor. El 1899, Yusuf Diya al-Khalidi era l'alcalde de Jerusalem i ja veia el gran desastre que s'acostava. Per això va escriure una carta a Theodor Herzl, el considerat creador intel·lectual de l'Estat d'Israel, a qui li deia: en nom de Déu, deixeu Palestina en pau. Rashid Khalidi és el rebesnet d'aquell alcalde de Jerusalem i per primera vegada relata el conflicte des d'una perspectiva explícitament palestina.
Els clàssics.
Un dels clàssics a Catalunya és Israel entre el somni i la tragèdia, de Joan B. Culla, editat per La Campana i ara desgraciadament descatalogat. El professor Culla, ben conegut pel públic, presenta una obra que intenta explicar la complexíssima realitat del conflicte basant-se en fets històrics molt ben documentats. Culla intenta desmuntar els tòpics que sovint s'associen al conflicte i que, segons diu l'autor, són producte de la manca de perspectiva. I un altre clàssic, però aquest universal, és Una història d'amor i foscor, d'Amos Oz. El gran autor d'Israel relata en aquesta obra les seves memòries. És un llibre tràgic, a estones també còmic, que explica el naixement d'Israel en primera persona i, per descomptat, les turbulències que han acompanyat la vida a l'anomenada Terra Santa. A partir de la vida quotidiana de l'autor i de la seva família, Amos Oz és capaç de fer endinsar el lector en una societat plena de cultura, però també de conflicte.
Mirada més enllà.
El triángulo fatal, Estados Unidos, Israel i Palestina, del pensador Noam Chomsky, és probablement el llibre més ambiciós dels últims anys sobre el conflicte, i és molt ambiciós perquè involucra de manera fonamental els Estats Units. Noam Chomsky, com sempre, enfila l'agulla i clava les puntades precises per desmuntar la política exterior nord-americana, aliats incondicionals d'Israel. El triángulo fatal, Estados Unidos, Israel i Palestina és una exposició demolidora de la falta d'honestedat en la política nord-americana.
El nou periodisme.
S'ha fet una nova edició de Palestina, de Joe Sacco, una de les obres més celebrades dels últims anys. El relat de Sacco respon a la voluntat d'explicar històries i connecta amb el periodisme, ja que és producte dels seus viatges a Palestina, tant de Gaza com de Cisjordània. Palestina és l'obra gràfica més interessant de Sacco. Li va valdre l'American Book Award, el premi més important als Estats Units, i es considera un dels millors treballs polítics i històrics sobre el conflicte dels últims anys.
Són les 10 i 20, moments difícils també i molt a l'Afganistan. L'enorme desolació que ha deixat el terratrèmol de dissabte s'ha acarnissat especialment amb les dones i les nenes. Obligades a estar-se a casa pel règim dels talibans, això ha fet incrementar encara més la tragèdia sobre un col·lectiu ja de per si castigat. El balanç provisional s'acosta a 2.500 víctimes mortals. La nostra enviada especial, Txell Feixas Torres, ha estat testimoni d'aquesta tragèdia des d'un cementiri a la zona de l'epicentre, a la província d'Herat.
En direcció al cementiri on som, un vehicle tapeït d'homes criden i ploren el cos que hi traslladen. El seu pare i germans estan desconsolats. La Rukia tenia només 12 anys. A només uns metres, un pare i quatre fills enterren la mare i la petita d'un any. Només la gran sap què ha passat. Els altres pensen que la mare és encara a la ciutat. Ens ho explica en Daoud.
Els nens que han sobreviscut eren fora, al carrer. Però la mare amb la petita eren dins de casa en el moment del terratrèmol.
I és que en la majoria de casos les víctimes són dones i té a veure el fet que per ordre dels talibans elles han d'estar tancades en unes cases convertides ara en taüts. Molts veïns arriben d'arreu del país per ajudar, també per carregar cossos fins aquí, com en Massi.
Van trobar tres nens dins d'una casa que eren morts. Va ser una situació molt difícil. Després, més de 50 morts els van portar des de l'Hospital Central d'Herat fins aquí, al cementiri. To put them
into the cemeteries here. Més mort en un país ja agonitzant, lamenta Anshir Ahmad.
Des de fa 20 anys, més o menys, la nostra gent pateix lluites i guerres. I a la vegada, també és castigada per la crisi econòmica.
Les cerimònies de comiat se succeeixen en una esplanada sense dones. Les que han sobreviscut estan en un poble ara fantasma o en tendes habilitades. Aquí no hi queda ni una casa dempeus, només algunes portes que, reforçades, encara aguanten.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Sumar ha presentat la seva proposta d'amnistia per a les persones implicades en el procés en un acte aquest vespre a l'Ateneu barcelonès. El dictamen, elaborat per 5 juristes, conclou que una llei d'amnistia encaixaria dins de l'ordenament jurídic espanyol perquè la Constitució no ho prohibeix. El negociador de Sumar amb els independentistes, Jaume Asens, ha assegurat que seria un pas històric per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. Barcelona, Martí Ferrero.
Sumar defensa la plena constitucionalitat d'una amnistia i la seva necessitat política a través del dictamen presentat aquest vespre per un grup d'experts on s'argumenta la seva utilitat per tancar l'etapa de la judicialització que va portar, diuen, repressió penal i desproporció judicial. Ara toca obrir una fase nova, la de la superació de confrontacions i unilateralitats, en paraules del negociador dels comuns, Jaume Asens.
Per tant, l'amnistia ha de servir per també trobar una carta de negociació o un full de ruta conjunt que ens permeti superar una etapa d'afrontament, una etapa on hi ha hagut cops de porra, presó, unilateralitat, molta incomprensió, i és evident que no hi ha hagut prou diàleg, ha fracassat el diàleg.
El dictamen avalat amb la seva presència a l'acte per la líder de Sumar, Yolanda Díaz, proposa amnistia entre l'1 de gener del 2013 i el 17 d'agost d'enguany tots els actes vinculats a la reivindicació del dret d'autodeterminació i les accions policials destinades a reprimir aquesta reivindicació. Però en quedarien exclosos els casos de tortures, detencions il·legals i contra la integritat moral de les persones. Fonts dels comuns consultades per Catalunya Ràdio interpreten que els casos més greus de repressió policial, com el dels policies que van buidar un ull a Roger Espanyol o la condemna a Laura Borràs per prevaricació, també quedarien fora de l'amnistia.
A l'acte no hi han assistit cap representant ni d'Esquerra ni del PSC. En canvi, Junts aplaudeix aquest dictamen de Sumar. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Toni Comín ha dit que s'assembla al projecte de llei que els independentistes van presentar fa 2 anys.
És una bona proposta, plena d'elements útils. Des del punt de vista de la tècnica jurídica hi ha en alguns casos algunes diferències, però el dibuix general s'assembla molt en tots els casos.
Cinc minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Els Mossos d'Esquadra mantindran un dispositiu especial de vigilància al barri de Camp Clar de Tarragona, on aquest migdia hi ha hagut un tiroteig que ha acabat amb una persona morta i 2 de ferides. Hi ha 6 detinguts. Tarragona, Ricard Boigues.
Tot ha començat amb una baralla al carrer entre 2 grups de la zona a pocs metres de la comissaria central dels Mossos a Tarragona. Durant l'incident, un dels implicats ha mort després de rebre un tret. També hi ha 2 ferits que han estat traslladats a l'hospital. Les seves vides no corren perill. Després del tiroteig, 10 persones s'havien amagat en un habitatge pròxim al lloc dels fets. Els Mossos han aconseguit fer-la sortir i 6 han estat detingudes per la seva implicació aquesta tarda en el crim. Són homes d'entre 19 i 50 anys. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, Vicent Lleonart, explica per què mantenen el dispositiu especial.
El mantenim perquè si d'aquesta baralla aparegués algun incident més, poder donar tranquil·litat que els veïns d'aquí no tenen culpa d'aquesta baralla i han de tenir una tranquil·litat i una seguretat.
Els Mossos també estan treballant amb institucions, entitats i mediadors per explicar la situació i rebaixar les possibles tensions al barri.
I atenció si heu volat amb Air Europa, perquè recomana als seus clients que cancel·lin les targetes bancàries perquè han hackejat les dades del sistema de pagament del web. Segons Air Europa, però, no tenen constància que a partir d'aquest ciberatac hagin comès cap frau. Alba Barbosa.
L'aerolínia afirma que el forat de seguretat en el sistema de pagament ja ha estat bloquejat i no es filtren més dades. La companyia no concreta quan s'ha produït l'atac, tot i que l'avís l'ha donat aquesta passada matinada. L'OCU demana que s'investigui la fuga de dades. Esther Lorente és la delegada a Catalunya.
Nosaltres també estem demanant a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que investigui una mica sobre aquesta bretxa de seguretat.
Per prevenir aquests atacs, l'expert en ciberseguretat Bruno Pérez aconsella que revisem els moviments dels comptes sovint i que tinguem clares les condicions de les targetes bancàries. Són consells que ha donat a la tarda de Catalunya Ràdio.
Però els bancs que saben que hi ha aquesta vulnerabilitat serien ells els que t'haurien de dir, escolta, fa molt de temps que no la canvies, vigila si l'has passada molt, que estàs, ets vulnerable, no? Doncs, guita, doncs tu agafa i canvia.
No és el primer cas de hackeig que pateix Air Europa. El 2018 els van robar les dades de gairebé 500.000 de clients i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va multar la companyia amb 600.000 euros.
Els municipis que s'abasteixen de l'empresa Ter Llobregat, l'ATL, pagaran l'aigua un 30% més cara a partir de l'1 de gener. Carme Montero, i això com ho notaran els consumidors?
Doncs mira, depèn del lloc on visquin, perquè aquest és només un concepte de la factura final de l'aigua i cada municipi aprovarà de quina manera el repercutirà. Segons el director d'ATL, David Vila.
L'impacte de l'increment de la tarifa que pugui proposar ATL, en primer lloc, no té impacte directe encara sobre el ciutadà, són els ajuntaments que hauran d'aprovar noves tarifes amb aquest increment del cost que suposarà la compra d'aigua d'ATL.
ATL abasteix 116 municipis de 10 comarques, bàsicament l'àrea metropolitana de Barcelona, estem parlant de 5 milions i mig de persones. Darrere d'aquest increment aprovat aquesta tarda hi ha la sequera, que redueix la captació dels rius, i el sobrecost de l'energia que es fa servir per fer anar les desalinitzadores a ple rendiment.
Les accions vandàliques al metro de Barcelona cada vegada són més sofisticades. Aquesta matinada, una seixantena llarga de grafiters han entrat a l'estació Vall d'Hebron de la línia 5 abans que obrís les portes i han pintat 4 trens, a més d'agredir un guarda de seguretat. Segons diu TMB, és l'atac més gran de grafiters a la història de l'empresa. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Per què parlen de sofisticació?
Doncs mira, perquè els grafiters han arribat a utilitzar drons abans d'entrar a l'estació del metro per burlar la seguretat. Això és el que explica el portaveu del sindicat de vigilants privats ADN, Sergio Sánchez.
Ha sido una quedada europea. Se ve que han quedado varios grupos de estos grafiteros para pintar. Los mismos compañeros me han dicho que incluso los grafiteros han utilizado drones por la zona de Cambucheras para ver dónde se paran los oficiantes, o sea, en plan comando, y eso peligra porque si esto es un uso y costumbre aquí en Barcelona, lo próximo será Rodalías, porque esto ha sido metro, Rodalías, tranvías.
Imagina't el panorama, eh? Els vàndals tenen entre 25 i 45 anys, segons els Mossos d'Esquadra, que han detingut 5 dels 62 grafiters que han irromput aquesta matina a l'estació. A 3 més els estan investigant. A més d'agredir un guarda de seguretat, els atacants han pintat totalment 2 trens, parcialment 2 altres, han destruït una persiana metàl·lica, una porta, màquines de validació de bitllets i 10 càmeres de videovigilància. El cost de tot plegat puja a més de 50.000 euros, segons TMB, que ja ha anunciat que emprendrà accions penals contra aquestes persones.
Déu-n'hi-do, gràcies Ignasi. Ens relaxem uns segons i quan tornem escoltarem Juan Antonio Bayona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem sí. Que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Aquest Halloween viuràs la teva millor experiència.
Kingdom Park presenta un nou Scream Park al Castell de Tordera el 31 d'octubre, 1, 3 i 4 de novembre.
Tres túnels del terror amb diferents temàtiques pensats per tots els públics, disco show, espectacles de foc, animacions i zona kids.
Compra les entrades a milnotes.com. El millor Halloween que et puguis imaginar al Castell de Tordera.
7 amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració, de party. A poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges. De Party, amb Caral Casasalles, Jordi Díaz, Pial Durant, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Balbel.
De Party, una comèdia de tràgiques proporcions al Teatre Poliorama.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
11.58 AM, quarter general del matí de Catalunya Ràdio.
A partir de les 12, avui una última hora impecable. S'ha entès?
Sí, ostrell!
Aida, no permetis brometes de matxirulos, d'acord?
Tot controlat, Ricard.
Quim Morales, et vull ben atent i concentrat.
Jo? Per quina era la pregunta?
I tu, Joel Díaz, fes el favor de no dir paraules.
Hòstia, és que joder, me cago en la puta que em va arribar a parir els 3.000 milions de camions carregats.
De dilluns a divendres a les 12, l'última hora del matí de Catalunya Ràdio. Humor gairebé sense censura, amb Quim Morales.
Que al final no es podrà dir res, tu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Les germanes bessones de Sabadell, acusades de matar la parella d'una d'elles el 2021, s'han desvinculat dels fets davant del jutge, mentre que el tercer acusat ha admès que va cometre el crim, però diu que va matar el seu cunyat en defensa pròpia. En la segona sessió del judici, l'home ha admès haver-li donat cops reiteradament amb una eina metàl·lica, una pota de cabra, per defensar la seva cunyada, Montse Comelles.
Doncs sí, diu que li va clavar 12 cops amb aquesta eina contundent fins que va acabar morint.
A la que me pude zafar del puñetazo que me lanzó,
rápidamente pues le golpeé en la cabeza.
La parella de la víctima ha assegurat que la maltractava, mentre que l'exdona i la filla del mort l'han descrit així.
Pedro era una persona tranquila, una persona que no le gustaban los conflictos, una persona normal, no era agresivo.
La relación entre mi padre y Dolores era muy tóxica y ella cada dos por tres llamaba a mi padre diciéndole que dónde estaba.
Els tres acusats s'enfronten a una pena de fins a 25 anys de presó.
El govern ha anunciat que cobrirà les despeses de les intervencions mèdiques que no entrin en la cartera bàsica de salut quan una persona hagi rebut una agressió racista. És una de les 70 mesures que ha començat a posar en marxa aquest any per prevenir i fer front a totes les conseqüències del racisme. Maria Costa.
Les mesures afecten a tots els departaments del govern. En l'àmbit de la salut, la Generalitat assumirà les despeses sanitàries de les víctimes d'un delicte d'odi. Ho explicava la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge.
Per exemple, t'han partit una dent o t'han deixat malmesa l'oïda i necessites un aparell auditiu. Aquests dos elements avui en dia no estan coberts per la cartera bàsica de serveis de salut. Però entenem que és part del dret a la reparació que tu, quan et mires al mirall cada dia, no estiguis veient aquest dany causat i et recordi contínuament l'agressió patida.
Entre el paquet de mesures, el govern formarà en antiracisme la policia per evitar identificacions amb un biaix discriminatori. També se sensibilitzarà sobre racisme immobiliari als col·legis professionals d'API i la mateixa administració actuarà com a mediadora en casos de racisme en aquest àmbit.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación.
Juan Antonio Bayona ha rebut aquest vespre un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El cineasta barceloní ha aprofitat per presentar també La Sociedad de la Nieve davant d'un públic entregadíssim. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga. Has pogut parlar amb ell abans de recollir el premi i suposo que estava molt emocionat.
Moltíssim. Ens ha recordat que des dels 16 anys que és un enamorat d'aquest festival que ens ha descrit com una reunió gegant de bestioles estranyes amants del cinema de gènere i que, per tant, avui és un dia molt especial, però sobretot per retrobar-se amb aquest públic.
Jo tinc moltes ganes de veure la pel·lícula amb el públic de Sitges i no penso massa en el premi. Jo he viscut moltes vegades, moltes entregues de premis a directors que jo admiro molt, que veritablement són una referència, i ara estic jo allà rebent aquest premi, no? I això se'm fa una miqueta estrany, però per un altre costat, evidentment, em fa molta il·lusió.
Hem aprofitat per repassar la seva carrera, que per això avui se li entrega aquest premi Màquina del Temps, i ens ha fet aquesta reflexió tan personal sobre què és el cinema per ell.
Per mi el cinema és una eina que m'ha servit per aprendre. Penso que el cinema entén millor qui sóc que la realitat. Jo em sento més reconegut amb el cinema que no en el que em dona la vida, no? Penso que el cinema m'ha donat una forma també d'articular el meu món, de defensar-me el meu món, que per mi ha sigut essencial, no? No únicament com a director de cinema, sinó també com a persona. El cinema ha sigut un refugi i ha sigut una manera també de defensar-me del món.
I ens ha confessat que és un perfeccionista absolut que seguirà, diu, retocant aquesta pel·lícula fins que s'estreni al desembre.
It's coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce.
I el llibre de Montjuïc acull a partir d'avui l'obra La nostra ciutat del Premi Pulitzer Thornton Wilder, dirigida per Ferran Utzet, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Rosa Renom, Paula Amàlia, Mercè Pons o Guillem Balart. La Marta Vives ja ha anat a la primera representació. Com és aquesta comunitat, Marta?
Imagineu-vos una comunitat petita, aparentment idíl·lica, en un lloc perdut de Massachusetts. Aquí és on Wilde situa aquest text guanyador d'un Pulitzer i convertit en l'obra més representada dels Estats Units. Perquè és teatre en estat pur i perquè parla de la fugacitat de la vida i el tresor que és viure-la i de com de poc conscients en som. Molts i diversos personatges personatges sobre els que passa el pas dels anys sense conflictes i aparentment normals, mentre el món s'està coent una nova guerra mundial. L'obra inaugural de la Sala Puigcerver del Lliure reivindica la comunitat i la col·lectivitat i el lloc que hi ocupa cadascú. No us deixeu enganyar per la felicitat i el bonisme de la capa més externa del text. Sota de cada paraula que s'hi diuen reflexions on mereix la pena aturar-s'hi. I és que la nostra ciutat és sobretot un cant a l'humanisme, però també a la importància de les petites coses.
I la revista d'Història i Cultura, L'Avenç, es torna a editar en paper després d'una aturada de 5 mesos. Òscar Callau.
L'Avenç estrena capçalera, disseny de portada i col·laboradors. També s'hi mantindran moltes firmes habituals, perquè segons la nova directora Simona Skrabek, cal preservar la continuïtat d'una capçalera històrica.
L'Avenç Renovats té un primer objectiu, que és continuïtat. És a dir, no perdre el que teníem, no perdre col·laboradors, no perdre l'esperit aquest de complexitat, de voler arribar més enllà dels horitzons habituals.
El número 501 de la revista ha sortit a la venda avui mateix.
I explica'ns també aquest so que estem sentint, què és?
Doncs mira, és l'operació que va durar 12 hores per traslladar el quadre principal de Les Menines de Picasso a la Fundació Miró de Barcelona, a punt per la gran exposició Miró-Picasso que obrirà al públic la setmana que ve. Això que sentim, com dèiem, és un moment del trasllat, concretament quan es despenjava del Museu Picasso. En aquesta operació hi van intervenir més de 30 professionals i es va fer enmig de grans mesures de seguretat. Reyes Jiménez Garnica és cap de restauració i conservació del Museu Picasso.
Efectivament, hem trigat aproximadament 12 hores. Sempre transportem les obres en camió. Un camió ha condicionat tant de suspensió com de clima interior a la cabina. En aquest cas jo viatjava en el camió, portava una escolta policial i sí, vam anar bastant a poc fins al recorregut. És pur, des del barri de la Ribera, des del Museu Picasso fins a Montjuïc. Podem dir que va arribar perfectament, tot estava exactament igual com havia sortit del museu.
Aquesta emblemàtica obra de Picasso, un oli sobre tela d'uns 2 metres d'altura per uns 2,5 d'amplada, forma part de la sèrie Les Menines, del 1957, amb la qual l'artista va reinterpretar el famós quadre de Velázquez. La tela és una de les 130 peces que s'intercanviaran la Fundació Joan Miró i el Museu Picasso per la gran i esperada exposició Miró-Picasso, que s'obrirà al públic divendres de la setmana que ve amb motiu del 50è aniversari de la mort del pintor malagueny.
Moltes gràcies, Òscar. Són les 10:41 minuts. Hem tocat molts temes, però sempre ho diem més o menys a aquesta hora, que tot no ens hi cap. I hi ha notícies que, malgrat això, no volem deixar passar, sobretot si tenen a veure amb la cervesa, la beguda alcohòlica més consumida al planeta. Sembla que d'aquí uns anys fer bona cervesa serà complicat.
Sí, com a mínim a Europa, sobretot als països del sud com Espanya, on el canvi climàtic perjudicarà la collita de llúpol i el gust amarg tan característic de la cervesa, sobretot les artesanes. Doncs bé, segons un estudi que aquesta tarda ha publicat la revista Nature Communications, la producció i la qualitat de la planta ja ha caigut prop d'un 1% en les últimes dècades, però s'espera que baixi fins a un 30% de cara al 2050. Les onades de calor i la sequera ja es noten a les cerveses que es fan avui en dia a Alemanya, la República Txeca i Eslovènia, 3 països responsables, atenció, del 90% de la producció cervesera de tota Europa.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara no parlarem de cervesa, però sí d'una fruita amb la qual es pot fer sidra. El neurobiòleg Stefano Mancuso ha revifat l'interès per saber si el famós pomer de Newton encara existeix. I avui en David Guzmán vol celebrar la dimensió artística de les pomes.
Sí, perquè les pomes no són únicament una natura morta a milers de quadres. De fet, són ben vives en un munt de disciplines. Començant, efectivament, per la poma que va inspirar la llei de la gravitació universal. La història és certa, ho va explicar el mateix Newton. Era al seu jardí, assegut, en un estat contemplatiu, quan va veure una poma que queia de l'arbre. No li va caure al cap, eh? Això sí, aquesta part és apòcrifa. I pel que explica Stefano Mancuso, aquest arbre, aquest pomer, que deu tenir uns 4 segles, encara és viu i es troba, òbviament, a Woolsthorpe, que és la vila natal del gran físic. És probable que no existeixi una fruita més inspiradora que la poma. La poma prohibida que ens va expulsar del paradís és també la poma del príncep Ahmad de les Mil i Una Nits, l'antídot contra qualsevol mal. que va comprar Samarcanda, la poma de Sodoma que creixia als arbres de la riba del Mar Mort i a la boca es convertia en cendra, la poma enverinada de Blancaneu, la poma de Carner, poma escollida que es torna groga i vella i encara fa perfum, la poma del patriota suís Guillem Tell, la poma de la discòrdia entre Afrodita, Hera i Atenea, per decidir quina de les tres era la més bonica, la poma mossegada de Steve Jobs i, per descomptat, la poma verdíssima i eterna d'Apple Records. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. París ja no és només la ciutat de l'amor. Des de fa uns dies que parlem molt de la ciutat de les xinxes, també perquè hi han trobat confort al transport públic. I aprofitem que és dimarts i que ens visita l'Anna Ramon, la nostra biòloga de capçalera, per buscar respostes a moltes preguntes que tenim. Anna, bona nit.
Bona nit.
Quines espècies d'aquest paràsit estan proliferant tant o més que els turistes per Europa?
Doncs, Manel, són les xinxes del llit i concretament són dues. La més comuna és la Simex lectularius, que ja la teníem, l'hem tingut aquí, sempre, diguéssim, per tota Europa, i ara ens han arribat una de nova, que arriba de zones tropicals, la Simex hemipterus. Aquesta va arribar fa uns anys, però va trobar doncs prou caliu, prou humans, escalfor els hotels, i va quedar-se i es va sumar a l'altra companya. De fet, és curiós, a mi els experts m'ho han dit, no?, l'impacte que ha tingut els mitjans aquest cas de París, perquè ja saben que existeixen aquestes dues xinxes repartides per tota Europa des de fa anys.
I per què ho estudiem, com es mouen els animals? Per què ho volem saber?
Doncs mira, Frederic Bertomeus, que és investigador del CEAPCSIC, ens ho respon en aquest àudio.
L'home també es mou a escales planetàries i en moure's transforma els ecosistemes. Exemples clars són, per exemple, el cas de les invasions, espècies que són invasores i que arriben a terra a nous territoris, o bé el cas del transport de malalties, animals que en moure's ens apropen una sèrie de malalties que d'altra banda estarien ben lluny de nosaltres mateixos.
I com s'ho fan, un cop arriben, com s'ho fan per escampar-se d'aquesta manera per tota Europa i quedar-s'hi?
Doncs ho fan viatjant, com polissones, val? Elles s'amaguen a dins de les nostres coses, no? I viatgen amb nosaltres, fan el turista amb els turistes.
I els hi paguem els bitllets, eh?
Sí, exacte. I a més, com més viatgem, més les repartim. I és que, deixant de banda les xinxes, que no comporten problemes de salut greus, més enllà de les molèsties que ens piquen, l'expansió dels insectes s'ha estudiat moltíssim i s'ha fet sobretot en mosquits, perquè aquest insecte sí que comporta problemes de salut pública greus. Aleshores, la ciència ha fet moltes peripècies, ha fet de detectiu, per entendre quin és l'origen i quins han estat els mètodes que han seguit els mosquits per escampar-se per tot el món.
O sigui, als científics us preocupa més el mosquit que la xinxa?
En aquest cas, sí, sobretot per l'impacte que després pot tenir. Si sabem com es mou el mosquit, podrem preveure cap on anirà o si un lloc hi ha més risc que aparegui i preparar-nos per les malalties que pot transmetre.
I com s'expandeix el mosquit, per exemple, per Espanya?
Doncs mira, hi ha moltes històries, podríem estar hores parlant, perquè cada cas, no, té una bonica història darrere, no? O no tan bonica, depèn de com ho vulguem veure. Però també hi ha moltes incògnites. Moltes vegades no se sap del cert. Per exemple, aquest estiu, Galícia ha fet públic que el mosquit tigre ja és present al seu territori, perquè no hi era.
No hi era.
Sembla impossible, però hi ha llocs d'Espanya on no hi ha mosquit tigre, i Galícia era un d'aquests llocs. Com hi va arribar? Doncs pensem que només està extès per la costa del Mediterrani, bàsicament aquest mosquit, i això surt per l'altra punta. Doncs una de les opcions que els experts estan barallant, no, estan manegant, que he parlat amb un d'ells i em deia el més probable és que hagi arribat per mar, a través d'ous, que és quan poden ells fer els viatges més llargs, dins de mercaderies que han arribat al port de Vigo, que és un dels de més trànsit d'Espanya.
I si mirem altres punts, perquè els tenim aquí també, altres llocs, com es desplacen habitualment?
Doncs mira, amb les distàncies més curtes el que fan és viatjar amb nosaltres a dins dels cotxes. Segur que t'ha passat, que
sí,
has entrat al
sí.
cotxe i tot el viatge intentant matar aquell mosquit que t'està acribillant. Doncs bé, resulta que això no és casualitat. El projecte Mosquito Alert, que és un projecte que segueix aquests mosquits gràcies a persones voluntàries que els hi fan fotos i els hi envien, fa anys que van començar a rebre moltes fotos de mosquits a dins dels cotxes. I van dir, ostres, això aquí ha d'haver-hi alguna cosa, no? Llavors, el 2017 van decidir quantificar-ho, que a la ciència li encanta posar números, i van muntar un dispositiu amb els Mossos d'Esquadra, amb la seva col·laboració, aprofitant, no, els controls que feien els Mossos, per parar més de 770 cotxes, aspirar-los i veure quins cotxes tenien o no tenien mosquit.
O sigui, et paren els Mossos i sí, et penses que has fet alguna cosa malament i et diuen, no, és que estem fent un control aquí, sí, de mosquits. I com és que els agraden tant els cotxes, els mosquits?
Doncs mira, tenen una característica que els enamora moltíssim. Una és que tenen CO2 a dintre, que és l'aire que diu que allà hi ha respirat una persona humana, però després també hi ha altres cosetes que poden fer que els atraguin. Per exemple, el color negre, la foscor. Els cotxes per dins són foscos i els mosquits se senten atrets per aquesta tapisseria fosca. També, això també se sap, i és que els mosquits tenen predilecció per aquests colors, el negre, el vermell fosc, el blau fosc, i tu, per tant, si no els vols atreure tant, doncs et recomanaria que et vestissis, per exemple, de color groc.
O sigui, forrar el cotxe de groc i també samarreta groga i tot groc per anar tranquil·lament cap a París, per exemple.
També.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest viatge tan interessant i dimarts tindrem més preguntes.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Al matí de Catalunya Ràdio donem veu a la teva realitat.
Quant t'ha pujat a tu la hipoteca?
230 euros.
I això què significa per tu?
Costa arribar a final de mes i llavors pues, haurem d'anar tirant d'estalvi.
Dels 700 euros a pagar prop de 1.000 euros.
I actualment m'ha pujat 300 euros més.
Amb la pujada de l'Euribor ens trobem actualment pagant 1.577 euros.
Gran mal de cap per milers de famílies, el que, evidentment, se'ls desquadren totalment els excels domèstics.
De dilluns a divendres, de 6 a 1,
al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ricard Ostrell.
Ep, ja saps què faràs els dies 13, 14 i 15 d'octubre? Vine a celebrar les Jornades Europees de Patrimoni, la Festa Major del Patrimoni Cultural. Endinsa't en les històries dels monuments, jaciments i conjunts històrics catalans. Totes les activitats són gratuïtes, n'hi ha centenars. Tria la teva a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres ocupan una posición relevante con un modelo de negocio basado en la transformación digital, queremos ayudarte. Entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo, desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
De dia s'entén que hi hagi gent que acabi ben saturada i que quan arribi la nit algú els digui...
Tranquilo, vas massa ràpid, tranquilo.
Canviar de ritme i trobar-s'hi bé. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Un programa tranquil.
Sí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I ja tenim aquí dintre l'estudi l'Olga Clapés, que és la persona que ens ajuda a parlar millor. Olga, bona nit.
Bona nit, Manel.
Quina paraula tenim aquests dies que us estigui portant feina al Departament d'Assessorament Lingüístic?
Doncs mira, fa dies que destaca, ja sigui en política o en relacions internacionals, la paraula mediador. El mediador és el que intervé entre dues o més persones per posar-les d'acord. Podem dir que és un mitjancer, un intercessor, un intermediari. Aquesta acció d'intervenir entre dues parts o més és la mediació o mitjanceria i els mediats, les diferents parts en conflicte. Totes aquestes paraules, mediador, mediació i mediat, les trobem al diccionari normatiu, però n'hi ha una que contra tot pronòstic no hi surt, que és mediar.
I què fa el mediador si no media, si no pot mediar?
Doncs segons el diccionari normatiu ha de mitjançar, intercedir, tercerejar, que ve de tercers, però no mediar. I això passa perquè els substantius que ens han arribat per via popular, o sigui, tenim de mitjà a mitjana, fem mitjancer, mitjanceria, i per la via culta del llatí mediatio,
tenim mediador i mediació, però en canvi el verb només ens ha arribat per la via popular, que és mitjançar. Realment té molt poc ús i acabem dient fer de mitjancer, però t'he de dir que la majoria dels diccionaris no normatius, com també el Termcat, com l'és a dir, el nostre portal lingüístic, sí que el recullen, aquest mediar, i que està molt estès i jo crec que s'acabarà acceptant.
Molt bé, doncs el farem servir, però
amb mesura.
Amb mesura, exacte. Moltes gràcies per ser la nostra mediadora amb la gent, nosaltres i el diccionari.
Bona nit, gràcies.
Bona nit. I aquest és el ritme ska que ens porta Tomàs Molina per parlar-nos del temps de demà. Quina cançó has escollit i per què, Tomàs?
Doncs aquí ho sentiu, el Ma que caldo fa d'Escarabazzo, aquesta mena d'un ska rockero amb trompetes, perquè quina calor que fa. Sí. És la paraula, no sé si tu l'has vista avui o l'has notada, l'has sentida.
Sí, sí, i tant, i tant. I fort,
per sobre dels 30 graus a Catalunya, a les Illes Canàries, avui s'han suspès les classes. Avui s'ha arribat fins a 38,1 graus a l'aldea de Sant Nicolàs a les Palmes. Ostres. O a l'aeroport de Tenerife, 37 graus. Que això és onada de calor en aquella zona, fins i tot durant el mes d'agost. Aquesta situació de temperatures altes es manté, però almenys hi veiem canvis, almenys veiem ja una normalització de cara al cap de setmana, i a més, els mapes comencen a donar fins i tot precipitació, ruixats, ja dissabte, també diumenge, i la setmana vinent sembla que podrien continuar. Per tant, per això he agafat l'esca, saps què vull dir? Perquè sí, fa sí. Molta caldo, però amb aquest esca, doncs, aviam, si
anem
una
fort,
miqueta
eh?
La cosa, perquè demà i demà passat seguirem amb aquest sol i amb aquesta calor. Jo dic, de cara a dissabte, la cosa comença a canviar.
Perfecte, fins demà, Tomàs. Bona nit. Quatre minuts i arribarem a les 11 d'un 10 d'octubre que ha estat calorós, amb moltes notícies dures, però també hi ha persones per aquí avui. Ha estat un gran dia i ja sabeu que en aquest tram final del programa ens agrada buscar aquestes notícies. Per tant, són minuts per nosaltres molt importants, no de deixar-nos anar, sinó de concentració màxima. Amb el piano de Clara Peia busquem compartir alegries, escoltar algú per a qui avui hagi estat un gran dia, perquè la il·lusió es pot encomanar.
Hola, sóc el Quim Dorca, sóc el soci director de Devir, que ens dediquem a fer jocs de taula, i avui és un gran dia perquè estem al número 1 a la Board Game Geek, que és la web de referència dels jocs de taula a tot el món, perquè hem anat a Essen, a la fira que és la millor fira que es fa de jocs de taula, i el nostre joc White Castle ha sigut molt ben valorat, i la companyia també. I estem ocupant el primer lloc tant d'una cosa com de l'altra, que és el final d'una feina molt llarga de molta gent durant molts anys, i bé, que és no el millor dia, és un dia espectacular. Bona nit.
Tant de bo que demà a les 10 del vespre sintonitzis el Catalunya Nit i pensis que per tu també ha estat un bon dia i que al final de l'informatiu a aquesta hora t'hagin fet companyia, perquè la bona companyia pot convertir en un paradís qualsevol lloc. L'autora d'aquest tema, Ni al mar, t'ho explica millor.
Hola, sóc la Clara Peia i la cançó Ni al mar és un homenatge a molt a la gent que estimo, perquè un dels meus llocs preferits del món és el mar, i em sembla que és un lloc on s'aboca tot, la inspiració i el record, i un lloc molt profund, però sense la meva gent al mar, ni al mar. És això el que vol dir la cançó. Les profunditats remouen tots els fonaments. Miro al voltant i l'equilibri és permanent. L'aigua al coll em fa pensar.
fàcil que aplaudir. La llibertat té forma i fil. L'expressió es fa amb tots els sentits. La ferida oberta és sacrament i el joc es mou entre les dents. La bogeria és reglament. I will call him.